Montblanc en flames. Montblanc en flames.
El programa sobre la realitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Ràdio Montblanc.
Montblanc en flames.
La política, l'economia i la cultura local a debat.
Montblanc en flames.
Setmana rere setmana, cadascun dels 12 directors del programa analitza amb diferents convidats la realitat local i comarcal des d'una perspectiva diferent. La pagesia, l'economia, la cultura, el turisme.
Hola, bona tarda. Estem en una nova edició de Montblanc en flames. Bé, en el programa d'avui el que parlarem i debatrem és el tema de, bueno, de la immigració aquí a Montblanc i intentarem conèixer quina realitat és el que tenim. Tenim entre tots nosaltres, montblanquins i montblanquines, de 46 nacionalitats diferents. Entre les nacionalitats que tenim de la comunitat europea i extracomunitàries. De la població que ve de fora de la comunitat europea, hem de destacar que el col·lectiu magrebí doncs, és el més important que tenim a Montblanc, aproximadament amb unes 190 persones. Tenim aquí amb nosaltres el Hassan Charki, que ve en representació de l'Associació Cultural Islàmica de la Conca de Barberà, i el senyor Josep Marsuk com a vicepresident. També ens acompanya com a col·lectiu bastant nombrós aquí a Montblanc la senyora Diodion Benda, que és la secretària de l'Associació d'Immigrants del Senegal i Amics de la Conca. Tenim també el senyor Joan Carles Llach, que és mosso d'esquadra de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat d'aquí de la comissaria de Montblanc. Si us sembla, comencem una miqueta doncs, bueno, amb l'Associació Cultural Islàmica. El Hassan i el Josep ens explicaran quin recorregut han fet com a associació, què és el que els ha motivat a crear-se com a associació i com es senten doncs, aquí al nostre municipi, al municipi de Montblanc. Hassan, Josep, com va néixer la vostra associació, l'Associació Cultural Islàmica?
Hola, buenas tardes. Yo soy Hassan, representante de la Asociación Cultural de la Conca de Barberá. Hace 5 años que nos hecho esta asociación porque había mucha gente y teníamos que ir fuera y a Reus y a Valls. Por eso hemos hecho esta asociación, porque nos interesa por hacer muchas actividades. Uh-huh. Y también para la enseñanza de la lengua árabe
als nens,
para los niños y también para nosotros también
per tots aquells adults que estiguin interessats en aprendre la llengua àrab.
Sí.
Uh-huh. A part d'ensenyar la llengua àrab, feu alguna activitat més com a associació? Us trobeu en algun local, teniu un centre on us podeu veure tots?
Sí, tenemos un local, bueno, está fuera del pueblo, un poco más, unos 2 kilómetros o así más o menos, y hacemos tenemos niños que vienen por el sábado y el domingo por la mañana para hacer bueno, para enseñar el árabe, y también íbamos por la tarde a rezar también para nosotros. Uh-huh. Y el viernes también íbamos todos.
Vosaltres aneu amb aquest local i els nens. Les noies, les dones d'aquí Montblanc venen al vostre local, al vostre centre?
Sí, bueno, vienen solamente el viernes, pocos, pero ahora como no tenemos sitio y es un poco justo para hace tiempo que ya no vienen las mujeres que no vienen porque no.
Perquè està lluny, teniu... Clar.
Sí.
Us agradaria fer més coses del que esteu fent ara, en l'actualitat? Us agradaria poder fer més cursos? Us agradaria poder ensenyar més coses a part de l'àrab? Donar... Fer difusió de la vostra cultura? Josep?
Sí, bueno, vostè, doncs, al principi hem parlat sobre això. Que clar, com no, els mitjans no n'hi ha cap, saps? Si allà al local on som pues no està, diguem-ne, no està adequat per a tampoc diguem-ne, tenir-ne un ús correcte, clar, perquè és una mica diguem-ne inadequat, saps?
Inadequat per fer classes, per fer cursos.
No per fer classes ni per la panística, llavors per fer elaborar les oracions de diàries ni de divendres ni, saps? O sigui, personalment no és un lloc que, diguem-ne...
Sou molts els que us trobeu els divendres per fer les oracions?
Sí, depèn a vegades, pues, si n'hi ha festes, si, pues, ara més perquè hi ha molta gent que no està treballant. Els dies de festa, però els altres dies pues, no, són molt pocs, però ara pues, més o menys són uns 15 o 20
cada divendres.
A vegades diguen més, fins a 40 persones,
40. Sí,
perquè quan hi ha festes eso, sí que vienen més gent.
I us trobeu els divendres?
Sí, només el de vendres. Bueno, i també per la tarda fem, també per la noche també irem així uns 15 persones també, sempre. Cada dia.
Quines perspectives teniu com a associació? Us està bé el que esteu fent ara en aquests moments? Us agradaria començar nous projectes? Us agradaria abarcar sortir una miqueta més de Montblanc?
No, ara mateix perspectives no tenim cap.
No teniu perspectives?
No, jo no.
El que esteu fent ja us sembla bé. Potser el fet que no tingueu...
Acabem de començar i de saps que lo que és la part diguem-ne la part econòmica és molt sigui molt insuficient, llavors això pues, necessita recursos, pues, com la gent no treballa, pues, nosaltres pues, el que són recursos pues, bàsicament pues, són recolectes que fem de tant en tant.
Perquè vosaltres, a part de quants socis podeu ser aproximadament a l'associació?
No sé, som al voltant de 40.
40 socis?
Sí.
Cada es paga una quota per ser soci de l'associació?
No, això són aportacions que són voluntàries. No s'obliga ningú a pagar res.
Bueno, potser el fet que no tingueu aquestes perspectives va lligat a que econòmicament doncs no podeu organitzar...
Sí, anem justos, per pagar el lloguer i la llum i res més.
Res més, vale. Bueno, suposo que us heu vist a través dels mitjans de comunicació, de la televisió o de la ràdio, que bueno, hi ha alguns ajuntaments, hi ha algunes administracions que estan restringint o prohibint tot el tema de que les dones d'origen àrab puguin portar hijab, niqab o burka. Bé, no sé si sabeu exactament la diferència entre niqab, hijab i burka. Si m'equivoco em corregiu, però el burka crec que tapa el que és tota la cara de la dona. El hijab és el que aquí diem doncs els mocadors, i el niqab doncs també deixa només veure el que és els ulls de la dona, els ulls de la persona amb la que ens volem comunicar. Què us sembla com associació la postura que estan tenint alguns d'aquests ajuntaments en relació amb aquestes prohibicions?
Bé, pues començo a fer una definició de lo que és el hijab.
Uh-huh.
El hijab en lo que és la part literària és cortina, saps? Uh-huh. Lo que separa, o sigui, qualsevol cosa que separa és un hijab, i la dona pues ho porta per separar-se, pues més o menys lo que és la separació de dona, home, en lo que és la part sobretot la part mística, perquè la dona en la cultura islàmica o la cultura dels musulmans, la dona pues no es barreja, val? Aquest pues quan no es barreja, llavors ja és,
no es barreja
amb els homes, ja és un hijab, encara que no porti cap indumentària. I el que és el burqa, o el burqa en àrab se diu el burqa, és indumentària bàsicament afgana.
Uh-huh.
Val? Pues el paper del burqa és el mateix de el niqab. El niqab és la tela que deixa caure la dona per tapar-se la cara. El hijab és la indumentària que es posa de cap a baix, del cap fins als peus. I quan les dones estan entre elles, llavors no es fiquen, el niqab no se'l fiquen, es posen per damunt del cap, i quan estan al davant dels homes ho deixen caure i així pues, com si digués, la dona ella mira però no es veu,
no veus a la dona quan estàs parlant amb la dona.
I l'altra part del que està passant ara en els ajuntaments catalans sobretot, i en qualsevol lloc, la prohibició no és bona. Llavors entrem en un terreny del que és de la prohibició, del que estava passant abans. Prohibir vol dir pues treu, diguem, el que és rebel·lia, saps? Pues el que creu en algú no se'l pot treure.
Us sembla que el fet de que aquests ajuntaments hagin fet aquestes prohibicions pot incentivar a que més noies i més dones que tenim aquí a Catalunya es posin més al hijab?
No, jo no crec pas.
No.
Les que el porten i el porten, i són 3 o 4 per convicció, no perquè estem posats per parlets.
No perquè estic imposat.
No. Perquè n'hi ha algunes que pues, fan la interpretació de lo que és íntegra, diguem-ne, pues, el posen. Els altres pues, creuen que no fa falta, pues, llavors pues, lo que és, deixen la cara i les mans, i els altres no, ho tapen tots.
Mm-hmm.
Però aquests són minories, són molt poques.
Són poques. Bé, de fet, aquí a Montblanc i, bueno, i a la comarca, a la Conca, no s'ha vist mai cap noia ni cap dona amb burca ni amb niqab. Hassan, si et vols manifestar la teva opinió.
Lo que nos hace falta, que nos a ver si nos podemos encontrar un local más cercano y para que vengan las mujeres también y para que vengan al local, y eso es lo que nos interesa.
Vosaltres com a associació sou partidaris que les dones d'aquí Montblanc surtin de casa, vagin als cursos de formació, vagin als cursos de català, vagin als cursos d'informàtica, a tot el que s'estigui fent?
Sí, que hi ha mujeres que van estudiant el català, estudiant, bueno, lo que les interessa també i lo que queren fer.
Uh-huh.
No hi ha ningú problema per a nosaltres.
I en relació al que parlàvem amb el Josep del Nicap i el Burka,
jo és el Nicap, no hi nuestro sitio que no no hay, nosotros no tenemos ningún...
No, aquí no n'hem vist mai cap, però no. El fet de que els ajuntaments es comencin a posicionar i prohibeixin la presència d'aquestes senyores amb burca unicap als espais públics, què et sembla?
Yo lo veo que és un poco así de complicado, ¿no? Pero no sé. Jo no sé de eso.
No saps, no.
Jo crec que la vida no s'ha de prohibir res a ningú. Si he dit abans que les dones pues sempre pues acaben fent lo que elles pues creguin que és correcte, no perquè els homes, perquè a la millor pues ens volen intimidar als musulmans, als homes que nosaltres imposem, és com persones íntegres volen dir, imposem les coses a les dones, que això no és veritat, perquè hi ha dones que són musulmanes i encara no practiquen, no porten cap, i aquí tenim un exemple, em sembla que és musulmana i no en porta i tampoc passa res, i quan el vol posar doncs ho posarà, i si no el vol posar doncs n'hi ha moltes que no ho ha posat mai, i no ha passat mai res, no?
És un estereotip que els homes imposeu?
Sí, jo diria que sí. Normalment això passa per el fet del que són la tradició. Molta gent confon aquesta tradició amb la religió, que són coses molt separades. La tradició no és la... Perquè moltes dones es posen el mocador, com se diu aquí, i no són religioses, tapen el cap perquè ho tapen. Saps? Per fet geogràfic, per exemple, perquè si estàs al nord d'Àfrica, per exemple, o al desert, la gent pues està per el que són els pols i tot això, i ho posen per tradició. Hi ha algunes que són religioses, però per religió, però no sempre es posa perquè la gent té fe o té convicció en això. Entens? El mocador, pues, n'hi ha aquí, pues, n'hi ha de dos tipus. N'hi ha les que són tradicionals, ho posen perquè sí, i altres posen perquè és de la religió.
Bé, molt bé, moltes gràcies. Fins aquí la primera part.
L'iPod del Salva. El Salva Masdeu té les 3.000 millors cançons de la història a l'iPod. L'iPod del Salva. I espai de Salvador Masdeu per Montblanc en Flama. Hola amics, avui escoltarem el tema Steeplechase de Charlie Parker.
Charlie Parker és una de les figures clau en la història del jazz i un gran definidor de l'estil de jazz que es va imposar a finals dels anys 40, arraconant les bandes de swing i les big band. Aquest tema és de l'any 1948, més o menys de la mateixa època en què va apadrinar i instruir el que seria el seu gran continuador en la tasca de reinventar el jazz, Miles Davis. Per desgràcia, Charlie Parker va morir força jove, als 35 anys, i no va tenir massa temps per continuar explorant nous camins amb el seu saxofon.
Steeplechase de Charlie Parker.
Bé, continuem aquí en la nova edició de Montblanc en Flames, parlant de la immigració montblanquina. Jo abans no m'he presentat, jo sóc la Laia García. Jo treballo amb tot el relacionat amb el camp de la immigració, gestionant doncs bé, cursos, assessorament jurídic a persones estrangeres i bueno, el dia a dia doncs és amb ells. I una de les persones que em coneix molt és la Diodio. La Diodio ve en representació de l'Associació d'Amics d'Immigrants del Senegal i Amics de Montblanc, AISAC. Bé, hem de disculpar el Malik, que és el president, que bé, no ha pogut estar avui aquí amb nosaltres. Diodio, la vostra associació, com va néixer? Com va sorgir la idea de fer una associació?
Hola, buena tarde a todos. Hemos intentado crear una asociación en el 2005. Uh-huh. Yo todavía no vivía aquí en Montblanc, pero según lo que me comentaron, ellos han intentado crear una asociación en el 2005, pero al final no ha podido ser. Y en febrero del 2009, del año pasado, por fin lo hemos conseguido porque nos hacía falta.
Us vau constituir legalment i us vau inscriure al registre d'associacions del Departament de Justícia de la Generalitat.
Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh.
Bé, el primer any, bueno, el 2005, la primera vegada que vau intentar crear l'associació, crec que us volíeu dir bé, no?
Sí, sí, però se ve, según lo que me contaron, uh-huh, que había, porque habían incluido una nena que era muy pequeña y no podía estar en la asociación. Por eso nos lo delegaron y al final, el año pasado, sí que lo hemos conseguido. Ya está.
Vau trobar moltes dificultats, vau tenir molts problemes a l'hora de constituir-vos com a associació?
No, la verdad que no, porque como nos hacía falta, una tarde así, estábamos en una casa de un amigo, reunidos, y al final lo hemos decidido porque nos hacía falta. Y como hacemos muchas fiestas religiosas, y aparte de la asociación, entonces por eso lo hemos tenido más fácil, digamos.
La comunitat senegalesa d'aquí Montblanc, bueno, aproximadament són unes 80-85
más o menos,
persones.
Sí.
Totes les persones d'origen senegalès són musulmanes?
Con lo que conozco aquí, sí. Sí, a lo mejor habrá algunos, pero de aquí Montblanc yo creo que todos, sí, todos somos musulmanes.
La llengua que parleu, quina llengua és?
Es Olof, pero hay algunos de aquí también que hablan Serer.
Uh-huh.
Hay otros también que hablan Polar.
Polar,
sí.
Uh-huh. Ens has dit que us vau crear com a associació perquè ho necessitàveu.
Uh-huh.
Quines necessitats teníeu?
Primero era más para ayudarnos entre nosotros y también la solidaridad. Y más también para hacer conocer la cultura senegalesa a los españoles.
Uh-huh. Un dels objectius de la vostra associació, uh-huh, és donar a conèixer la cultura senegalesa.
Uh-huh.
I lligat amb això, en relació amb la difusió de la vostra cultura, quin tipus d'activitats feu a l'associació?
De momento no hemos hecho ninguna, pero estamos pensando, como está llegando el verano, hacer, por ejemplo, una jornada, uh-huh, de puertas abiertas o una semana cultural, ¿sabes? Entonces, dentro de eso, pensamos hacer como charlas, exposiciones, proyecciones y todo lo que es enseñar, digamos, la cultura senegalesa.
¿Vosaltres també teniu un local aquí en Montblanc com l'Associació Cultural Islàmica o no?
No, no. Por ejemplo, si queremos hacer una reunión, siempre pedimos el casal.
Al casal de
entidad, sí, y ahí nos reunimos y hasta, o a veces si, por ejemplo, es una reunión de la junta directiva, por ejemplo, los de la junta directiva, o vienen en mi casa o vienen, vamos a la casa del Malik y ya está, uh-huh, o de cualquier.
¿Heu intentat trobar algún local, buscar algún local aquí en Montblanc?
Sí, sí, pero lo que pasa, ¿sabes? Nos hace falta recursos, medios y esas cosas, pero
bueno,
no nos gustaría.
Pel que veig, estem igual que...
Y como somos poca gente también, y más los que están implicados, somos pocos.
Sou pocs els que estireu i tireu endavant la vostra associació.
Sí.
Quines perspectives teniu com a associació? Quins projectes teniu pensats fer?
Primero de todo, queremos promover y, por ejemplo, apoyar también proyectos destinados a la cooperación, uh-huh. o como por ejemplo jumelage, no sé cómo se dice en una cosa.
Destinados al co-desenvolupament en colaboración amb el vostre
país d'origen. Colaboración, por ejemplo, desde Mont Blanc, algunas escuelas para ir a Senegal, porque se hace mucho. Uh-huh. Hay muchos proyectos, por ejemplo, de estos. Es más para la cooperación senegalo-española o uh-huh. español-senegalesa. No, es malamente, porque yo conozco, por ejemplo... Germanament.
Com una germanament. Bé, teniu una associació de senegalesos molt a prop, que en aquesta línia de projectes de codesenvolupament tenen un conveni amb un hospital de Tarragona, sí. I el material que l'hospital no utilitza, doncs, perquè ja està molt, molt deteriorat, doncs, l'associació de senegalesos l'utilitza i el pren, doncs, cap al seu país.
Sí, por ejemplo, yo estaba antes de venir aquí, estaba también en la asociación que es la más grande de aquí, que es la Asociación de los Senegaleses de Barcelona, uh-huh. y ahí también tienen muchos proyectos que desde aquí, España, hacia Senegal.
Así tú ya tienes experiencia en el tema de la asociación.
Por más o menos un poco.
Molt bé, has trobat molta diferència de l'associació de Barcelona en la que participaves a l'associació d'aquí Montblanc?
Sí, perquè aquí som poca gent.
Perquè sou pocs.
I ahí también como cuando, por ejemplo, lo que te digo, como hace años, entonces la situación que hay, ya lo sabes, con la crisis de estas cosas, antes era más fácil tener subvenciones, tener ayudas, ahora como está la cosa así, es un poco difícil.
És difícil, sí. Abans ens has comentat que un dels motius que us va portar a crear l'associació és el fet d'ajudar-vos entre vosaltres. En aquest sentit, en el fet de donar-vos ajuda amb els que ja esteu vivint aquí a Montblanc i amb les persones noves que arriben aquí a Montblanc, quin tipus d'activitats, quines coses feu?
No sé, por ejemplo, primero lo que hemos hecho, había un chico que había tenido problemas con una multa, estas cosas, no quiero entrar más en esto, pero entre nosotros nos hemos reunido y hemos, por ejemplo, cada uno tenía que aportar algo, no exigíamos una cantidad, entonces cada uno daba lo que podía y al final hemos solucionado este problema porque era más una cosa de multa que tenía y más también le hemos, ¿cómo se dice? También era un apoyo psicológico, por ejemplo, darle apoyo mentalmente y económicamente. Uh-huh. Y al final, según lo que me ha contado, el chico ya va tirando mejor y está bien. La asociación no es nada más, por ejemplo, ayuda económicamente, pero también apoyo psicológico.
¿Cuántos socios podeu ser más o menos de la asociación?
Socios somos muchos, pero digamos que respetan las cotizaciones y estas cosas, pocas.
Pocs. Vosaltres sí que funcioneu amb un carnet de soci i cada soci ha de pagar una quota mensual.
Sí, sí, sí. Como se lo llamamos tarjeta de miembro, dice, si lo traduces literalmente en francés, ¿sabes? Entonces cada uno para identificarse tenías que comprar una tarjeta y así ya te incluimos en la asociación, pero cada mes tienes que pagar una cuota. Antes habíamos decidido que pagamos 10 euros.
¿Al mes?
Sí, al mes. Y después cada uno se quejaba cómo está la cosa y eso. Al final hemos rebajado a 5 euros.
Uh-huh. A nivell d'inscriure la vostra associació a Tarragona, al Departament de Justícia, vau tenir alguna trava, vau tenir algun problema amb tot el tema dels papers, de no conèixer o no entendre el vocabulari o el que se us estava demanant?
No, estava bé, perquè leerlo no se resultava més fàcil, però i també havia coses, però nos ajudaven i a fer un poquito, però nada.
Bé, bueno, abans hem preguntat al Hassan i al Josef quina és la seva opinió en relació al posicionament d'aquests ajuntaments, i mira, dona la casualitat doncs, que et tenim a tu com a dona musulmana i que potser coincidiràs amb el que ells ens han expressat o no. Què et sembla a tu el que estan fent alguns ajuntaments de prohibir com a dona musulmana el fet de poder portar hijab o niqab o burka?
No sé com dir, per mi punt de vista, per exemple, el niqab, el hijab, eso yo lo veo bien, sabes, como es como un como se dice, un pañuelo, un mocador que se pone a la cabeza y ya está. Porque también es una forma de vestir, no tiene nada que ver con la religión. Nosotros en Senegal...
¿Tú estás de acuerdo con lo que comenta el Yusef, de diferenciar el que es tradición del
que es
religión?
Sí. Porque, por ejemplo, en mi país somos al 92% musulmanes. Por ejemplo, en mi casa, si tengo que rezar o estar en casa, me visto así, como en mi país. O si tengo que rezar, tengo que llevar otro vestido para rezar.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, para ir a la calle o para ir a trabajar... Lo que me impone, digamos, la ley de aquí es ponerme el uniforme para ir a trabajar, ¿sabes? Entonces yo tengo, hay que hacer la diferencia entre la manera de vestir y la religión. La religión eso lo llevas dentro. Nosotros hemos nacido así con la religión musulmana y lo que nos han enseñado lo tienes que llevar dentro del corazón, digamos. Entonces llevar niqab, eso a mí no me molesta. Porque yo sé que es su manera de vestir. Por ejemplo, si yo te doy a ti un vestido de mi país, no lo sabrás llevar.
No.
Entonces, porque es otra forma de vestirse. Lo que no estoy muy de acuerdo es el burka. Porque taparse eso, porque el otro día veía un reportaje de que hasta un hombre podía uh-huh. estar detrás del burka.
Exacto, no sabemos quién alrededor del
burka. Por eso. Y desde esto ya tengo... otra opinión del burka, pero el niqab, el hijab, eso lo veo bien, cada uno su manera de vestirse y ya está.
¿Te sembla bé que cadascú tingui la llibertat d'escollir?
Sí, me duele más cuando, por ejemplo, es cosa de los alumnos, ¿sabes? Como el otro día con la chica esa, yo eso no lo veía bien, ¿sabes? Porque es llegar hasta el límite y eso psicológicamente también ha dañado un poco a la niña y eso uh-huh. también no lo veía muy bien.
Donat que aquí a Montblanc les dues associacions que tenim són de caire musulmà, vosaltres també reseu els divendres igual que l'associació...
Els homes sí.
Els homes sí. Compartiu espai marroquís amb senegalesos?
Sí.
Heu tingut algun intercanvi d'opinions en relació al tema aquest que estem debatent? Veiem el seu punt de vista com a dona musulmana, que no varia massa del que el Josef doncs, ens ha comentat abans. Segurament amb espais més informals coincidiu, homes i dones, i suposo que és un debat, és un tema que entre vosaltres doncs comenteu. Trobeu, bueno, en aquest cas em dirigeixo al Hassan i al Yusuf, donat que, bueno, com bé has dit, Jodio, els que van a resar el divendres són els homes senegalesos. Trobeu que hi ha alguna diferència d'opinió entre els nois d'origen senegalès que venen a resar els divendres amb vosaltres, amb el que vosaltres opineu d'aquest tema que estem comentant del burka, o coincidiu pràcticament al 100%?
Bé, normalment no hem comentat això entre les dues comunitats. El que és cert que els que entenen una mica de l'islam,
els que entenen de l'islam,
sí, el que s'aprofundeix una mica més és que ho volen assabentar més, llavors aquest tema no té lloc. No es discuteix perquè la dona, encara que nosaltres hem vingut d'un clima on tot quasi és prohibit, saps? No només el que és el tema religiós, moltes coses, moltes prohibicions, i hem vingut aquí, per exemple, aquí el que és a Occident, que n'hi ha més tolerància, ens trobem que cada vegada en tenim menys. O sigui, estan quasi aplicant les mateixes polítiques que fan, per exemple, el Tercer Món. Jo parlo per exemple, del Marroc. El que és el niqab no està prohibit al Marroc, ni està ni el burqa. El burqa tampoc no es porta, però no està prohibit. I les dones, pues, aquí, com allà, pues, fan el que les sembla, el que sembla bé. I el que hem discutit amb la comunitat dels senegalesos, al principi, hi ha uns quants que el Maric també és soci de la nostra associació, i uns quants, 4 o 5, en representació de l'associació dels senegalesos, estan amb nosaltres a la mateixa associació. O sigui, el tema aquest no l'hem tocat.
No el toqueu. Josep, tu has dit que el que tenen de l'islam, l'islam, el Corà, o el prejudici que tenim aquí de que els homes són els que imposen, bueno, ja direm mocador, ja no diferenciem, els homes imposen a les dones que tenim aquí vivint a Montblanc de que es posin mocador?
No està imposat per els homes, està posat per Déu, per Allà.
Això ho diu el Corà?
Sí. En dos hores, en dos llocs, està primer està el que està imposat a l'home abans que a la dona, i és més bé moral, val? És invisible. I després ve la dona i té els mateixos, o sigui, el mateix, diguem-ne, hijab que té l'home, més el que és la indumentària.
La imposició que hi ha cap a l'home, dius, és invisible?
Sí, és més bé moral.
D'acord. Bé, si us sembla, fem un petit descans, aquí ho deixem i després reprenem amb el Joan Carles.
Ràdio Èpoques. Un miniprograma especial amb la música Montblanc, de Damià Gallego, per Montblanc en Flames. Avui ens delitem amb aquest primer programa Montblanc en Flames amb aquest senyor, convilatà, amic, compositor i, com no, arreglista i també músic, per descomptat, i pianista. Es tracta de més i de menys que Josep Maria Amorós, el Xolis, que és un entranyable montblanquí que també ens delita amb aquestes boniques cançons amb el seu ampli repertori, i nosaltres hem escollit un dels temes per ser el primer, un dels temes doncs, que fa molt de temps que va fer formació amb un grup anomenat Grup Tamal. I avui ens delitarem aquesta bonica peça titulada Espanyola.
Española, dame un abrazo de hermano con sabor venezolano, pa' que yo te diga un ole. Española, dame un abrazo de hermano, con sabor venezolano, pa' que yo te diga un ole. Española, lleva la que canta nueva, que le pique en Venezuela, mientras voy diciendo ole. Oye mi canto, oye mi canta, tropical, te lo pido, te lo pido en mi lugar. Oye mi canto, es para ti, allá en España, se canta así. Ay, la, 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 la.
Bye. tenga honores. Española, de maracas y castañuelo, que de pica y Venezuela, que te voy diciendo honores.
Bé, i continuem parlant i debatent del tema de la realitat migratòria que tenim a Montblanc, i com que avui en aquest primer programa hem volgut donar a conèixer doncs, les associacions que tenim aquí a Montblanc, també hem cregut necessari portar doncs, una figura que treballa amb les diferents comunitats, que és el Joan Carles Llach.
Bona tarda. Carles,
hola. És el mosso d'esquadra de la comissaria de Montblanc que porta el tema de l'oficina de relacions amb la comunitat.
Uh-huh.
Estem una mica acostumats a que els mossos són els que ens posen les multes. Ens pots explicar què és una oficina de relacions amb la comunitat?
Sí, a part de mossos que posen multes, i hi ha infinitat de mossos que treballen en tasques diferents, a part dels mossos de trànsit.
Uh-huh.
I una d'elles, per exemple, és la ORC. La ORC és l'oficina de relacions amb la comunitat. Aquesta oficina es troba per totes les àrees bàsiques policials i les comissaries de districte de tot el territori català. L'oficina està composada com a mínim d'un mosso d'esquadra, i es dediquem a contactar amb totes les associacions de ciutadans de la comarca.
Associacions de ciutadans, no tenen que ser...
Associacions de tot tipus. De tot
uh-huh.
tipus.
Associacions de comerciants fins a
sí.
associacions de pares i mares.
Sí, sí, qualsevol mena de grup que s'associï forma part de la feina de l'ORC.
Qui pot accedir a una ORC, com dius tu?
Pràcticament tothom, o sigui, la intenció és que accedeixi tothom. És a dir, cadascú de nosaltres, directa o indirectament, estem relacionats amb una associació. Per exemple, els nens van a l'escola, ja estem parlant de la feina que fem nosaltres a l'escola. Les dones, pel fet de ser dones, estan relacionades amb l'associació de dones. Els pares, pel fet de ser pares, ja pertanyen a un AMPA o estan relacionats amb un AMPA. Una persona que treballa a una empresa està relacionada amb un col·lectiu d'empresaris, amb un col·lectiu de comerciants.
Uh-huh.
És a dir, tothom pràcticament, vulgui o no vulgui, està relacionat amb una associació.
I què s'hi fa amb una ORC?
El que faig jo és contactar amb els representants de cada col·lectiu i s'intenta estar en permanent contacte per donar a conèixer i apropar a la policia als diferents col·lectius socials. D'aquesta manera podem anticipar la resposta policial davant d'una situació no desitjada. També fem tasques preventives amb diferents xerrades, col·loquis, de diverses temàtiques depenent del col·lectiu en què estem treballant.
Aquí a Montblanc, bé, fa poquet que tenim la comissaria dels Mossos
uh-huh.
d'Esquadra.
Sí.
Des que esteu des que estàs aquí a Montblanc, estàs tu sol a la ORC o hi ha més
no,
Mossos d'Esquadra?
No, estic jo sol.
Estàs tu sol. Carai, ja,
treballant amb tot el col·lectiu.
Quina feinada. Quin tipus de treball fas amb aquests diferents col·lectius?
Bueno, per exemple, si parlem dels infants, intentem treballar a les escoles, i estem parlant, per exemple, del grup de nois, de nens de P3, P4 i P5. Clar, amb aquests nois el primer que fem és una toma de contacte amb la policia. Malauradament molts pares utilitzen la frase aquesta de si no t'ho menges tot
vindran
els
Mossos.
I clar, la primera impressió que té un nen d'aquesta edat és de por, no?, davant d'un policia. I el que intentem és entrar a les escoles, explicar-los una mena de història, de conte, amb dibuixos, en el qual expliquem la història dels Mossos i una mica la feina que fem. I després ja ve la part lúdica. Es portem els nens a un cotxe policial, toquen la sirena, parlen pel micro, s'ho passen pipa, es posen la gorra de mosso,
ja.
I canvien una miqueta la visió que tenen. I això ho fem més que res perquè tard o d'hora, en determinats problemes, el nen pot necessitar de l'ajuda d'un mosso, i no és convenient que ens tinguin por, tot el contrari, que ens tinguin confiança i que,
uh-huh.
que sàpiguen que hi ha una figura allà que es pot ajudar en un moment de necessitat.
Molt bé. I amb el tema de joves o joventut aquí a la comarca?
En joves algun... treballem en dos vessants, als centres educatius. Aquí ja fem xerrades de tipus preventiu, treballem per exemple el consum de drogues, la prevenció del consum de drogues, treballem en el tema d'internet segura, perquè tothom té a casa un ordinador, una connexió a internet, però hi ha perills i hi ha possibilitat que el jove tingui problemes per la mala utilització, mala gestió d'internet, i donem 4 consells perquè puguin fer un bon servei de l'ordinador. Parlem també de la violència masclista, ensenyem una mica a detectar aquestes primeres parelles que es tenen, si poden tindre un perfil d'un possible maltractador en un futur, i ensenyem una mica a detectar totes aquelles coses que ens fa detectar que aquesta persona pugui ser un maltractador en un futur. Treballem, per exemple,
si no m'equivoco, amb els comerços, amb l'associació de comerciants, també feu algun tipus de treball?
Sí, depenent de l'època de l'any, se treballa més concretament, per exemple, el Nadal, fem el Pla Grèvol, que treballem amb l'eix comercial de cada població de la Conca, i, per exemple, a l'època d'estiu treballem més en comerciants d'hostaleria i comerciants que més adreçats al turisme. També fem xerrades preventives en el qual ensenyem als comerciants a evitar possibles estafes, o ensenyem als comerciants mesures de seguretat al seu comerç per evitar robatoris.
I centrant-nos en el tema que avui ens ha portat a seure aquí i a parlar, amb les associacions d'origen marroquí o d'origen senegalès, en definitiva d'origen immigrant, quin tipus de treball fas amb aquestes associacions?
Bueno, pensem que els Mossos portem aquí poquet temps de desplegament, des que tenim la tasca de seguretat ciutadana aquí a Montblanc i a la Conca en general, i el que hem fet primer és una toma de contacte amb els presidents de les associacions, amb el vostre cas, perquè porteu poquet temps, no? Ens hem conegut. En principi amb ells hem fet alguna visita a la comissaria, en el qual hem parlat...
Amb ells et refereixes a l'associació islàmica?
Sí, a l'associació islàmica. Hem visitat la comissaria i hem parlat una mica de les coses que els preocupava de cara a la seguretat i de cara a la seva festivitat també, normatives, etc. Que crec que hi ha una bona relació i que parlem sovint. Ara, per exemple, tenim pendent el tema del pas de l'estret, perquè molts dels components d'aquestes associacions a l'època estival retornen a casa seva i fan un munt de quilòmetres, porten tota la família, és un viatge llarg, cansat, i de vegades hi ha perills pel camí, i el que fem són mesures de seguretat, expliquem mesures de seguretat perquè tinguin un viatge segur.
Creieu que aquest any, Hassan o Josep, continuarà marxant tanta gent de vacances cap al Marroc com altres anys, per tot el tema de la crisi i tot el tema, bueno, que tenim molta gent sense feina? A qui vulgui podeu contestar.
Bueno, sí, hay mucha gente que se van, y hay mucha gente que han dejado las casas y porque no tienen trabajo y se han marchado bastante.
Han marxat definitivament d'aquí a Montblanc, vols dir?
Bueno, jo parlo en general. Digo,
jo em referia al tema de marxar de vacances, ara el que comentava el Joan Carles.
Sí, vacaciones, el próximo mes se van mucha gente.
Marxarà molta gent,
sí,
igual.
Sí, sí. Bueno, es muy importante que nos comuniquen estas informaciones también.
És important tenir, sí, aquesta relació amb sí, sí, els Mossos d'Esquadra.
Sí, és molt important.
Bueno, ja veus, Diodio, que teniu un tema pendent amb l'ORC de Montblanc, que és fer una visita a la comissaria. Aprofitant doncs, que en aquesta taula estem representants de les dues associacions i de l'ORC, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, si hi ha qualsevol cosa que li vulgueu comentar al Joan Carles, o que us agradaria fer algun treball amb aquesta oficina, com el que ara explicàvem de donar informació per tornar de vacances, doncs ara teniu un bon moment per fer-ho. Joan Carles, la comissaria de Montblanc va ser el teu primer destí com a mosso o no?
Que va. He voltat una mica.
Has voltat una mica. ens pots explicar alguna diferència, alguna peculiaritat que trobis o algun inconvenient de que Montblanc siguem pocs i ens coneguem tots?
No, cap inconvenient, tot al contrari. Penso que teníem molta sort de viure a aquesta comarca i jo aprecio molt viure aquí perquè el nivell de seguretat ciutadana és molt alt, vull dir, aquí hi ha molta tranquil·litat i incidents pràcticament poquets, i a nivell d'associacions d'immigrants, sabem que conflictes, una de les meves tasques seria, en cas d'algun conflicte, pues, parlar directament amb els presidents, però és que no em donen feina, la veritat, i que duri molt de temps, perquè conflictes amb immigrants, zero. El problema és que hi ha una convivència perfecta aquí a la Conca.
No tenim cap veí que se'ns queixi de que els divendres es veu molt moviment, es veu molta gent circulant...
A veure, hi ha anècdotes, però no es poden parlar ni de queixes, ni de sos queixes. Perquè veure més cotxes del normal per una carretera a una hora determinada tampoc és una cosa...
Aquesta és una de les queixes que hi ha hagut d'algun ciutadà d'aquí de Montblanc.
Comentari. Comentari, però no. No, la veritat és que la convivència és perfecta, no hi ha cap tipus de conflicte i la relació és molt bona amb tots els ciutadans.
Bé, doncs, que duri. No sé, Joan Carles, tu comentes que has estat a altres llocs. Tu potser hauràs treballat amb diferents comunitats que aquí les tenim presents però no les tenim associades o bueno, que es diu inscrites legalment, com poden ser comunitats de xinesos o comunitats romaneses amb un perfil determinat que potser tenen més o donen més conflictes. Aquí no en tenim representació perquè, com he dit, no estan associats, però no sé si amb aquestes comunitats doncs, també feu algun tipus de treball, algun tipus de treball més preventiu.
No, en principi ja he explicat tota la quantitat d'associacions que haig de visitar.
A part de les associacions d'immigrants.
A part de les associacions d'immigrants, evidentment portem un any. La feina que s'està fent ara és amb les associacions que estan legalment constituïdes. Això no vol dir que més endavant, quan el temps ho permeti i la feina ho permeti, m'agradaria evidentment contactar amb tots els col·lectius que no estan associats.
Fruit d'aquest treball que fas amb altres associacions i amb altres entitats, suposo que el fet de la immigració i que en una botiga determinada, per exemple en el comerç, hi pugui entrar a comprar tanta gent diferent, pel comerciant li pot crear inseguretat, li pot crear el desconeixement de saber si aquella persona l'entén, no l'entén, desconfia...
Jo no he detectat aquesta sensació aquí, no he detectat... que cap comerciant, pel fet de que una persona d'una raça diferent o d'una procedència diferent estigui al seu local, tingui una sensació d'inseguretat. Tot al contrari.
Jo t'ho comento perquè un noi d'origen senegalès, un dia una anècdota que m'explicava, és que quan anava pel carrer i es creuava doncs, amb dones d'aquí Montblanc, més aviat doncs, d'una edat avançada, la primera reacció d'aquestes dones era agafar-se el bolso. Llavors, clar, ella deia, jo ni molt menys li estiraré el bolso ni molt menys li faré res, però és la reacció.
Però no, potser no és perquè aquesta persona és d'una raça diferent, sinó perquè és una persona desconeguda, és una població molt petita, pràcticament es coneix tothom, i sigui del color que sigui, davant d'una persona que no coneixem, pues, potser la gent gran reacciona d'aquesta manera.
És el que dèiem, no?, de la por al desconegut i la por de no conèixer doncs, totes les cultures que tenim aquí a Montblanc. Aquí a Montblanc, com hem dit inicialment, doncs, tenim moltes nacionalitats, tenim 46 nacionalitats diferents i potser doncs, ha arribat el dia o ha arribat el moment de que comencem a conèixer i comencem a interrelacionar i a intercomunicar amb les diferents entitats i amb les diferents associacions, perquè nosaltres tenim molt que aportar, però ells i elles també ens poden aportar i ens poden enriquir culturalment. Bé, doncs agrair la vostra participació, agrair la vostra col·laboració en aquesta nova edició de Montblanc en Flames I doncs bé, avui donem per acabat el programa de Montblanc en Flames.
Els controls tècnics, Ramon Maria Huguet, en la producció Jordi Martorell, Lídia Porcà i Joana Peñaranda. Sintonia del programa, Jordi Basulto. Podeu escoltar Montblanc en Flames en diferit el dissabte de 12 a 1 del migdia i dimecres de 9 a 10 del matí. I descarregar-ho de la plana web www.radiomontblanc.cat.